treballem les neurones.
Ja tornem a estar aquí, ara mateix 10 minuts que passen de les 12. Un cop al mig ens acompanya en Joan Anton Català, astrofísic, químic, quàntic i divulgador científic, aquí al matí a Ràdio Estel. Ens acompanya per apropar-nos a la ciència, per treballar les neurones. Clar, avui volem dedicar la secció a una cosa amb en Joan Anton tan quotidiana com el que anomenem temperatura, i que en Joan Anton ens porta algunes sorpreses i curiositats, podríem dir, inesperades. Joan Anton, com estàs?
Bon Molt dia. Bé, Mercè, bon dia.
Ben trobat.
Igualment.
Tens ganes ja de la primavera, Joan Anton?
Sí, la veritat és que sí.
Tens alguna estació predilecta?
Primavera i tardor, que són els canvis. És a dir, el fred no m'importa, la calor la porto malament, de forma que la primavera i la tardor per mi són ideals. I tu què tal?
Doncs...
Perquè clar, tu preguntes, però ara digues tu.
La repregunta. Jo t'haig de dir que... Mira, jo em sento bé a qualsevol estació.
T'haig
de dir, o sigui, que trec com l'opositiu de cada estació.
Ah, és perfecte.
M'agrada molt l'hivern, m'agrada molt també l'estiu. Això sí, sóc d'aquestes persones que la calor a mi em costa.
Ja, a mi saps? També. És que arriba un moment que no saps què fer.
Que no saps què fer, exacte. Mira, avui parlant de la temperatura, però també m'agrada aquesta primavera, quan arriba, quan notes que està a punt de succeir un canvi, no? Mm-hmm. També m'agrada molt. I la tardor, el mateix, no? Que són com aquest dona pas.
Exacte.
Però aquest dona pas, Joan Anton, que cada vegada van desapareixent.
Malauradament, eh? El canvi climàtic, un dels efectes que està tenint és els extrems, està afavorint els extrems, sobretot els extrems de calor, i ens està fent desaparèixer aquestes estacions que són tan importants per nosaltres i per tota la vida que ens envolta. Cada cop són més curtes i passen com més desapercebudes, lamentablement.
En parlarem un dia, eh? Podem parlar, Joan Anton, d'aquestes estacions que cada vegada ens van unificant i van sent una. Però avui volem parlar de la temperatura. Cold enough to chill my bones. It feels like I don't know you anymore. Clar, Joan Anton, els oients que ens estigui escoltant, la temperatura... Clar, pregunta igual molt bàsica, però a vegades molt il·lustrativa. Què és realment la temperatura?
És d'aquelles coses tan quotidianes que potser no hi hem pensat mai,
no,
i la donem
exacte.
Com feta, no? I en canvi ara dius, bé, però explica'm realment, no? Què és la temperatura? Què és el que fa que un cos estigui més calent i l'altre més fred? I aquí és quan comencen els dubtes i potser te n'adones que no ho tenim del tot clar, tot això, no? Per què és la temperatura? Mira, per entendre-ho, hem de capbussar-nos dins de la matèria i mirar-la a nivell microscòpic. La matèria mirada a nivell microscòpic, ja sabem, està formada per àtoms, molècules, i aquests àtoms i molècules vibren, es mouen constantment, en moviments caòtics. Hem d'imaginar-nos com això, un moviment, un tremolor de totes aquestes partícules que nosaltres no percebem perquè, lògicament, són partícules molt petites. Doncs bé, la temperatura és la mesura del moviment d'aquestes partícules. Com més calent està un cos, més vibren, més es mouen, més es belluguen aquests àtoms i molècules que el formen. Com més fred, més quietones estan les partícules. Per tant, el que anomenem nosaltres temperatura no és només que una mesura estadística, una mesura de com vibren, de com es mouen aquests components microscòpics de la natura.
Per tant, tenen com també més energia, no?
Correcte,
tu deies, no?
Exacte.
El fet de vibrar és que tenen més energia.
Exacte,
no?
Mercè. I per això, quan nosaltres escalfem un objecte, per exemple, en una flama, el que estem és aportant energia en aquell objecte. I què fa aquell objecte en l'energia? Com l'emmagatzema? És a dir, on la posa, no?
Sí.
Doncs l'està convertint en el moviment d'aquestes partícules. Les seves partícules comencen a vibrar i a moure's i a bellugar-se d'una forma més ràpida. Aquesta és l'energia que nosaltres aportem, que ells, aquests microcomponents, la converteixen en energia de moviment. El cos passa a estar més calent, però passa a estar més calent justament per això, perquè les seves partícules s'estan movent d'una forma més ràpida.
Per tant, la temperatura el que mesura és una mica aquesta intensitat.
Exactament, i quan nosaltres posem un termòmetre en contacte en un cos, el termòmetre realment el que està mesurant és això, com de ràpid es belluguen els components d'aquest objecte, que en veritat, si fossin precisos, Mercè, el termòmetre el que realment mesura és la seva pròpia temperatura. És a dir, el termòmetre el que està mesurant és com de ràpid vibren els seus àtoms i molècules. Què passa? Que com que estan en contacte amb l'altre cos, s'han encomanat d'aquest moviment, perquè hi ha xocs, sí. I llavors els àtoms i les molècules de la columna de mercuri d'un termòmetre comencen també a bellugar-se i a vibrar, i això és el que marca un termòmetre. Un termòmetre marca la seva pròpia temperatura, que és la temperatura de l'objecte en el que està en contacte, que és, finalment, com de ràpid es mouen aquests components microscòpics de la natura.
Per tant, Joan Anton, com més energia tenen els àtoms, entenem que l'energia puja.
Exacte. L'energia puja, com més energia li donem, l'energia puja, la temperatura puja. I el termòmetre marcarà una temperatura superior com més energia tingui aquell objecte. Correcte.
Clar, però llavors, Joan Anton, ara estem parlant avui de la temperatura amb en Joan Anton Català, astrofísic i quàntic i divulgador científic. Estem treballant les neurones aquí al matí a Ràdio Estel. Clar, aquesta transferència de calor, ara sí que jo la vaig entenent, eh? I vaig arribant. Però, clar, quan posem dos coses, ara m'imagino, no? Un de fred i un altre de calent. Sempre guanya el calent.
Clar, és curiós, la natura sempre ens ha ensenyat que el que fa el calent és refredar-se i escalfar el fred, i tots dos acaben igualant la temperatura. Mai hem vist el procés contrari en què el fred es refredi més i el calent s'escalfi més, no? Sempre s'acaben igualant. Per què es produeix això?
I per
què? Ara que hem entès que la matèria, ja ho sabíem, però ara que hem reflexionat que la matèria està composada d'aquests petits elements que es belluguen, quan nosaltres posem dos cossos en contacte que estan a diferent temperatura, ara hem vist, el que està més calent, les seves molècules i àtoms vibren d'una forma més ràpida. Doncs el que fan és xocar contra els àtoms i les molècules de l'altre objecte, que vibren més poquet a poquet, i cada xoc transfereix energia a l'altre. És com boletes que van xocant, per entendre'ns, les més ràpides, les que tenen més energia, quan xoquen, perden una mica d'energia que estan cedint a l'altra boleta del costat amb la qual acaben de xocar. I això és el que fa que finalment les temperatures s'igualin i que les molècules, els àtoms que formen els dos cossos, acabin vibrant en la mateixa energia. Només és qüestió de temps.
Però escolta, ara que estàs parlant, jo això també ho puc, ara ho penso, i fas treballar les neurones, Joan Anton. També ho podem traslladar al camp de les persones, dels éssers humans, no? Si una persona doncs és més enèrgica, més intensa, no? I vibra més, i hi ha una persona més apaivagada, no? D'aquesta manera també, no? Hi ha aquest trànsit d'energia.
Exacte, el positivisme, l'optimisme es contagia, diem, no? I a vegades, doncs, en un grup, quan treballem amb empreses, i això ho veiem, en grups d'empreses, a la que hi ha gent motivada en allà, en energia i tal, això s'acaba encomanant. També l'altra part s'acaba encomanant, malauradament, en persones funciona també al revés,
sí,
s'ha de tenir cura.
Sí, Joan Anton.
Però normalment guanya l'optimisme, i si tens gent molt motivada en un grup, doncs aquests acaben transferint energia als altres. Sí, exacte.
Per tant, un termòmetre de contacte com funciona?
És això, un termòmetre de contacte tu el posaries en... Imagina't un termòmetre que està a temperatura normal, val? I el posem en contacte en un objecte calent. Uh-huh. Ja hem vist, no? El que fa l'objecte calent, les seves molècules vibren, xoquen contra el cristall, el vidre del termòmetre, li transfereixen energia a les molècules del vidre, que comencen a vibrar més ràpid, la qual transfereix energia a la columna de mercuri, que comencen a vibrar més ràpid, s'igualen les temperatures, ja tenim que el termòmetre s'està marcant la seva pròpia temperatura, que és igual a la temperatura de l'objecte en el que està en contacte.
I escolta, Joan Anton, la temperatura del zero absolut, què és aquesta temperatura?
Ara ho podem entendre, perquè molta gent diu, per què existeix un mínim de temperatura que no es pot baixar d'aquí? Per què existeix un zero absolut? Sí. Perquè acabem de dir que la temperatura no és només que una mesura de la velocitat a la que es mouen, de l'energia que tenen aquests microcomponents. Doncs si aquests microcomponents baixem tant la temperatura que s'arriben a aturar completament, sí, aquesta és la mínima temperatura que hi pot haver a la natura. Per definició, perquè acabem de dir que temperatura és igual al moviment dels àtoms. Per tant, si tu atures el moviment dels àtoms, la temperatura ja no pot baixar més.
Clar.
I aquesta temperatura és de menys 273,15 graus. Aquest és el zero, el que anomenem zero absolut. En aquesta temperatura, que els nostres laboratoris no han pogut mai assolir, però estem molt a prop, idealment els àtoms, les molècules, es congelen en el sentit figurat de la paraula, que s'aturen. Ja no vibren, ja no es belluguen. Per tant, per definició, temperatura zero, és la mínima temperatura que podem assolir la natura, menys 273,15, que correspon a quan els àtoms estan aturats completament.
I existeix una temperatura màxima?
Clar, aquí no en tenim, perquè no hi ha res que faci sospitar que hi hagi d'haver una temperatura màxima, perquè tu li podries seguir aportant, continuar aportant energia en un objecte, en un sistema, i les seves molècules cada cop es mourien més ràpids. La nostra física, per això peta, sí, la física que tenim, pobreta, peta a 100 quintilions de graus. Poca broma. 100 quintilions de graus, a 100 quintilions de graus, que és una temperatura que anomenem temperatura de Planck, la quàntica ens diu que més allà d'això ja no. Però això perfectament pot ser un condicionant arbitrari humà de la nostra física. La natura no té per què preocupar-se de quina és la nostra física. Pot ser que hi hagi temperatures superiors, pot ser que en els primers instants del Big Bang hi hagués temperatures superiors, i simplement els pobrets humans encara no tenim física que ens ho pugui explicar.
Clar, això és meravellós, aquestes curiositats que ens estàs aportant avui de la temperatura.
Mira quantes coses dona una cosa tan trivial, no?, aparentment.
Clar, esteu, avui ja passem del fred a passar calor. Joan Anton, volem saber més curiositats. Què ens podries explicar? Per exemple, quan escalfem un objecte, per què es dilata?
Doncs ara pensem en aquell objecte, mirem les seves molècules, veiem que estan vibrant perquè està calent, li aportem energia, vibren més, s'han de separar una miqueta més. Necessiten més espai perquè estan vibrant d'una forma molt bèstia i, per tant, s'han d'allunyar, necessiten el seu espai, i aquestes boletes imaginàries doncs s'han de separar una mica entre elles, l'objecte es dilata.
Val. Llavors, dins del nostre sistema solar, ara posem el focus dins del nostre sistema solar. Quines són les temperatures extremes, les més extremes que existeixen?
Doncs mira, dins del nostre sistema solar un pensaria que se n'hauria d'anar molt lluny per trobar-les i veuràs que les tenim aquí mateix.
Ah, sí?
Sí. Mira, per exemple, dius, no, anem al Sol, perquè al Sol sabem que al seu interior hi ha 15 milions de graus. Sí. Molt bé. A la superfície n'hi ha només 6.000, perquè és tan gros el Sol que quan passes de l'interior a la superfície ja t'has refredat una mica i has passat de 15 milions de graus a 6.000. Dius, molt bé, això és una temperatura increïble. Doncs mira, els nostres acceleradors de partícules que tenim sota terra estem assolint temperatures superiors. Superiors. Amb el xoc de partícules subatòmiques, els experiments que, per exemple, el CERN està fent, estem assolint temperatures més altes. Per tant, fixa't que no cal anar-se'n gaire lluny de la Terra per trobar-les. I les més fredes passa una mica el mateix. Sí. Diries, va, les més fredes dins del nostre sistema solar, a Plutó. Anem-nos-en ben lluny del Sol. A Plutó. Que allà hi ha menys 200 graus de temperatura. Doncs mira, novament, no ens hauríem de bellugar gaire de casa, perquè aquí mateix, a la Lluna, això està aquí mateix, 380.000 quilòmetres, a tu t'encanta mirar-la, a mi també, doncs concretament dins d'alguns cràters de les zones polars de la Lluna s'assoleixen les temperatures més baixes que coneixem, menys 240 graus.
Quin fred!
A la Lluna, vull dir que tampoc cal anar-se'n. Molt lluny. Ja veus, tan extremes, màximes com mínimes, les tenim aquí mateix.
I ara si ens atrem a la Terra, quines han estat les mínimes i les màximes, Joan Anton, enregistrades?
Doncs mira, ho vaig mirar per preparar el programa i tenim com a màxima temperatura enregistrada mai 56,7 graus a la Vall de la Mort, als Estats Units. No sé si has estat, és un lloc increïble.
No, tu hi has estat?
Sí, més d'un cop, i és un lloc al·lucinant, increïble. Això va passar l'any 1913, i la mínima de menys 89,2 graus a Sibèria a l'any 1983.
Però escolta, però això el nostre cos no pot suportar, no?
No, de fet, fixa-t'hi, Vall de la Mort, ja t'ho diu tot. Allà havia mort gent a l'època de les conquestes, no? De la conquesta de l'Oest.
Sí.
La Vall de la Mort està a Califòrnia. I és l'únic escull que et queda abans d'arribar a la costa californiana i a les valls riques i diríem, productives de Califòrnia. Doncs aquest és el darrer escull que et queda de desert. I és un lloc que està sota el nivell del mar. Allà s'acumula l'escafoll i hi ha mort gent. I, de fet, quan el visites, encara avui, quan el visites et recomanen que ho facis de matinada i que portis molta aigua, perquè la deshidratació és constant. Tu no ho notes, però en realitat estàs deshidratant dins del cotxe. T'estàs deshidratant perquè, bueno, la insolació és tremenda.
I tu hi has anat dos cops, dius?
Sí, és un lloc, bueno, és que
és meravellós.
És dels llocs únics al món que jo crec que s'han de visitar, sí.
Tu has viatjat molt, no, Joan Anton?
No ho sé, comparat amb què. Home, no he anat a la Lluna, no he anat a Mart, no he sortit de la Terra.
Tot arribarà.
No, jo ja hi
sé. Quin és el lloc més fantàstic que hagis visitat?
Ui, això m'ho poses molt difícil. Alaska, pot ser que és un, Hawaii, pot ser que és un altre.
Sí?
Sí, són llocs de natura tremenda. A nosaltres ens agrada molt la natura.
Fred i calor.
Sí, exacte, fred i calor. Ens agrada molt la natura i són paradisos de natura.
Clar, hem parlat de la Vall de la Mort als Estats Units, 56 graus. Hem passat a Sibèria, el 83, que van arribar a menys 89,2. Ara, si ens centrem a l'univers.
Allà, clar, allà sí que podem trobar temperatures molt més extremes.
Sí.
Per exemple, l'explosió que anomenem supernoves, que és el moment de la mort, els instants finals de la vida d'una estrella gegant, són explosions que es micolen l'estrella i que anomenem supernoves, es poden arribar fàcilment a milers de milions de graus. I justament en aquell forn de milers de milions de graus hem nascut tu i jo, Mercè. És a dir, allò que comentàvem un dia, pols d'estrelles, es fabrica en aquell mateix moment, es fabrica tot el que veiem al voltant, sí, i el que ens forma a nosaltres, a milers de milions de graus. I després, a l'espai en si, està molt fred, a l'espai, eh? Perquè, clar, al costat del Sol, molt calent, però si tu agafes a l'espai, globalment està molt fred. La temperatura mitjana, més o menys, és de menys 271 graus. Prop del zero absolut. Fixa-t'hi que dèiem que el zero absolut és menys 273,15. Sí. Doncs tan sols 2 graus per sobre del zero absolut. L'univers s'està expandint, vol dir que s'està refredant, però no ho podrà fer. És a dir, el límit que té de refredament és aquests 273,15. Només li queden un marge de refredar-se de 2 miserables graus.
I un bon refredat, també.
Sí, sí. Bueno, i que i això nosaltres ja no ho veurem. Ens refredarem molt abans nosaltres, amb el ritme que portem, només cal mirar-ho. Doncs això nosaltres ja no ho veurem.
I Joan Anton, per mesurar totes aquestes temperatures, no?, que ens has parlat avui, quines són les escales més conegudes?
Clar, perquè n'hi ha moltes. Les més conegudes, per exemple, la Celsius, els graus centígrads que nosaltres tenim. La Celsius és la que nosaltres emprem cada dia, és la que diu que l'aigua pura a pressió, diríem, normal, bull a 100 graus i es congela a 0 graus, i la va crear l'any 1742 Anders Celsius, per això es diu escala Celsius. La Kelvin, que la va crear Lord Kelvin, un gran científic britànic, el 1848, que és una escala que no té negatiu. Comença en el 0 absolut, el 0 és al menys 273,15 graus centígrads, i a partir d'allà puja. Per tant, no hi ha negatiu. Eh? El 0 és la mínima temperatura, i aquesta és la temperatura, els Kelvin, que nosaltres emprem a física, eh? I a química. Vull dir, a ciències emprem aquesta escala. Sabem que els anglosaxons, especialment els americans, i això quan vas allà ja et posa, et fa mal de cap, utilitzen la Fahrenheit. Especialment això, Estats Units, Canadà, va ser introduïda l'any 1724 i diu que és la que l'aigua congela els 32 graus Fahrenheit, sí, i bull els 212 graus Fahrenheit. Per tant, hi ha una escala de conversió entre l'escala Fahrenheit i l'escala nostra Celsius. Això per nosaltres és molt complicat, perquè ens hem criat amb la nostra escala, però per ells pensem que també és complicat la nostra. Ells s'han criat amb la seva escala de Fahrenheit, i quan diuen que estan a 72 graus Fahrenheit, doncs ells saben perfectament el que vol dir. Nosaltres hem de fer la conversió.
Joan Anton, hem parlat d'aquestes temperatures, i ara també em ve el cap que el cos humà, per exemple, les temperatures màximes i mínimes, això ho tenim més o menys clar, no? Però
sí, a veure,
quin seria el límit màxim
no ho i sé, el mínim? Mira, no ho sé, però el que sí que et puc dir és que el cos humà, els organismes més desenvolupats, sí, nosaltres, els animals superiors, per entendre'ns, tenim un marge molt petit, molt finet, de supervivència en temperatures. Evidentment, els humans el que podem fer és ens protegim, ens posem roba, per exemple, si fa molt de fred, o ens escalfem en una casa. Però si no tinguéssim en compte els efectes artificials, el nostre organisme té molt poc marge per poder ballar, eh? Igual que el de molts animals. Els que tenen més marges, justament, són els organismes més petitons. Per exemple, hi ha extremòfils a la Terra, anomenem extremòfils justament perquè viuen en condicions extremes, que sobreviuen a 120 graus, 130 graus de temperatura, per exemple, o a pressions immenses. Hi ha alguns d'aquests microorganismes extremòfils que hem pujat a l'espai, els hem deixat fora completament de l'Estació Espacial Internacional durant 3 anys, 3 anys estaven vius. 8 de l'espai, temperatures baixíssimes de l'espai, radiació que hi ha a l'espai, i han sobreviscut. Per tant, la lliçó, els organismes més petits són els millors adaptats, amb diferència.
Els que s'adapten millor a tot. Mira, Joan Anton, jo és que et segueixo. Quants seguidors tens?
Ja no sé.
Molts seguidors. Seguiu el Joan Anton Català a Twitter, és @estelsiplanetes. Mm-hmm. Que maco aquest nom, Estels i Planetes. I justament ahir, mira, ara que parlàvem, no?, del ser humà, no?, si pot adaptar-se a les temperatures o no, altes, més baixes, tu vas tuitejar. L'astronauta Mark Vandenhey va batre el rècord americà de permanència continuada a l'espai amb 341 dies. Està previst que torni el dia 30. El rècord absolut, però, el té el cosmonauta Valery Polyakov amb 438 dies dins l'antiga Mir.
Sí, sí.
Això és una brutalitat, no?
Sí, i tot i això és res, perquè pensem que, per exemple, el viatge tripulat a Mart, que el veurem la dècada propera, són 7 mesos d'anada, 7 mesos de viatge. Per tant, aquestes permanències que estem parlant no són res, són els nostres primers intents, humils, però importants, d'entendre quins són els efectes de l'espai en el cos humà. Hem detectat diversos aspectes. Cap d'ells fa sospitar que la humanitat no pugui ser un viatger interestel·lar. És a dir, no hem detectat cap problema que no es pugui arreglar o que ho impedeixi, però sí que n'hi ha d'importants. Per exemple, hi ha pèrdua de massa òssea, la massa muscular també, però la massa muscular la pots, amb exercici,
la pots mantenir,
però l'òssia segurament necessitarem reforços, necessitarem medicaments que reforcin, hi ha algun efecte visual, en fi, estem estudiant. I per estudiar-ho no tenim més remei que pujar astronautes.
Que provar-ho.
Exacte. Normalment els canviem cada 6 mesos, a les tripulacions que pugem a l'estació espacial baixen cada 6 mesos, però de tant en tant, algun d'ells voluntari el mantenim allà una mica més d'un any, o a prop d'un any, justament per estudiar això. Hi ha un experiment molt famós que es va fer en un dels astronautes que anteriorment tenia el rècord americà, que és Bassó, té un Bassó, per tant són idèntics, un Bassó, a l'altre també és astronauta, a l'altre va romandre a la Terra mentre el seu Bassó anava a l'espai durant quasi un any, i així es van poder prendre controls mèdics d'un i de l'altre, i així es va fer un estudi molt, molt acurat de quins són els efectes de l'espai en el cos humà.
Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. Gràcies.
A tu, gràcies com sempre a tu.
Per haver-nos fet treballar les neurones.